Són les 9 del matí.
Bon dia, són les 9. El foc que ja ha cremat més de 6.000 hectàrees avança descontrolat cap a la província de les Garrigues i el Segrià. No hi ha expectatives de millora per culpa de les condicions climatològiques extremes. Tot i així, les condicions d'avui a la nit han estat favorables per delimitar una mica el perímetre d'aquest incendi. L'onada de calor manté 34 províncies de 13 comunitats en alerta per temperatures extremes, amb més incidència a l'Aragó, Catalunya, La Rioja i Navarra, on hi ha alerta roja de risc extrem per valors iguals o superiors a 42 graus. Canviem de tema, i a Barcelona, mort l'alt càrrec de Corea del Sur, que va patir un robatori amb estrebada. La víctima, de 49 anys, ha perdut la vida avui a l'Hospital del Mar, on estava ingressada. Va quedar ferida greu després de caure al terra quan un lladre va robar-li la bossa amb el mètode de l'estrebada. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el culpable. I canviem de qüestió i anem a política. Carles Puigdemont admet el risc que Espanya reactivi l'euroordre quan vagi a Estrasburg. El president a l'exili admet que Espanya reactivi aquesta euroordre en el moment en què travessi la frontera de l'estat francès per anar dimarts a Estrasburg a la Constitució del Parlament Europeu. I per finalitzar, Vox posa una querella criminal contra José Luis Rodríguez Zapatero per col·laboració amb ETA. El partit d'ultradreta acusa l'expresident de col·laboració amb la banda terrorista. El líder del partit, Santiago Abascal, diu que aquesta mesura arriba després d'estudiar les actes que es van publicar sobre les converses del govern espanyol amb ETA durant l'època de Zapatero. Això és tot fins ara. Ens ho actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
El meu avi va anar a Cuba, a bordo del català.
No us perdeu la 34a Gran Trobada d'Havaneres Barcelona Cara al Mar aquest dissabte 29 de juny a les 9 de la nit al passeig Joan de Borbó del Port Vell de Barcelona amb els grups Mar Brava, Sons de Taverna, Son de l'Havana, Ultramar i la Coral Mediterrània serà aquest dissabte 29 de juny a les 9 de la nit al passeig Joan de Borbó del Port Vell de Barcelona. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Passen al mateix 3 minuts de les 9 del matí, estem en directe al programa Primera Hora. No us podeu perdre aquesta nova edició de Tirant pel dret, el consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Avui tractarem, atenció, la conciliació de la vida laboral i familiar, en el que comentarem diferents situacions, mesures legals, incidències sobre aquesta jornada laboral. I, per cert, ja saben que ens poden començar a trucar als telèfons del directe si tenen alguna consulta al 93 409 2771 o bé al 93 409 2772. Avui comptem amb els advocats de Digestum Legal, Marta Cuscovaena, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, Marta, i el Daniel del Río López, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguts novament. Que ens venen a explicar, doncs, això, quines mesures existeixen per poder conciliar la vida laboral i familiar i què han de fer els treballadors per gaudir-los i com han d'actuar les empreses davant d'aquestes peticions. Si us sembla, per començar, anem a repassar aquesta llei orgànica, que és la llei orgànica 3/2017 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, que va tenir per objecte de fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de tota discriminació directa i indirecta de les dones. No obstant això, les mesures de naturalesa fonamentalment proporcional o de foment van obtenir resultats discrets, quan no insignificants, que no han permès garantir l'efectivitat de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, en tant que persisteixen unes desigualtats intolerables de les condicions laborals de dones i homes. De fet, us hem d'explicar que recents estudis efectuats en l'àmbit de l'Estat espanyol, com el realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística de l'any 2016, posen de relleu que un 45% dels treballadors tenen una jornada partida, el que dificulta, doncs, la possibilitat de compaginar vida laboral i vida familiar. I a l'hora de determinar qui assumeix, doncs, aquesta cura domèstica en la parella, que en un 87% dels casos és la dona la que assumeix aquest rol amb mesures com excedències o bé reduccions de jornada que comporten a llarg termini una penalització de la seva carrera professional. Ara hem de dir que les dones s'enfronten al repte de la revolució industrial 4.0, en el qual les bretxes de gènere es manifesten més especialment a la infrarepresentació de les dones en les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Els nous llocs laborals que estan sent creats són, al seu torn, els millor remunerats, i per això les polítiques públiques d'igualtat han de remoure els obstacles que impedeixen l'accés i desenvolupament de les dones en els àmbits de la ciència, com us estàvem explicant, la investigació i la tecnologia. Per això, des de la legislació, s'està intentant pal·liar aquesta situació a la que s'enfronten les dones, intentant, doncs, donar solucions jurídiques que permetin conciliar la vida familiar i laboral sense que això comporti una penalització professional. Fet aquesta introducció, avui, déu-n'hi-do, nois?
Sí, sí.
Anem forts. Comptem amb, com us estàvem explicant, amb la Marta Cusco i el Daniel del Río, que ens venen a explicar, doncs, aquestes mesures que existeixen. Si teniu algun dubte, ens podeu trucar en directe al 93-409-2771 o bé al 93-409-2772. Posem en context, si us sembla, als oients, no? La primera pregunta que llançaríem és qui s'entén, no?, en l'actualitat, avui dia, per conciliació laboral.
Pues bueno, Marce, pues empezamos así por lo que es una definición, ¿no? Un poco sencilla de lo que es la conciliación, entendido como un derecho que tienen todas las personas trabajadoras para mantener al mismo tiempo su carrera profesional y ejercer su derecho, pues, al cuidado de sus hijos, bien a formarse o disfrutar de su tiempo libre. Aquí, en ese sentido, las empresas juegan un papel muy importante a la hora de este derecho a la conciliación, ya que son estas las que deben promover las medidas de conciliación para que el empleado pueda ejercer, pues, tanto su rol dentro de la empresa como su rol en su casa al cuidado de su familia.
Claro, debe ser la empresa mateixa, ¿eh?, que digui...
Sí, ella es la que debe de establecer estas medidas e impulsarlas, ¿no?
Y vetllar, ¿no? Porque...
Exacto, incluso ahora con los planes de igualdad, pues se intenta esto mismo, ¿no? Es decir, que las empresas impongan nuevas medidas para conciliar estos derechos que tienen todos los trabajadores y con ellos, en común, se establezcan, pues, medidas que actualmente no existen.
Quins avantatges té per una empresa promoure aquestes mesures que afavoreixin la conciliació?
Doncs, a veure, històricament l'empresa sempre havia concebut que el treballador venia a treballar, el tenia allà en condicions, un horari molt rígid, molt estable, aquest concepte del segle XIX i del XX de l'empresa de tota la vida. Però, en realitat, hi ha estudis, hi ha molts, i hem trobat uns quants, que parlen de quins avantatges tenen de promoure les mesures de conciliació. I és una reducció de costos per l'empresa, real, una autèntica reducció de costos. Quan un treballador no té mesures per conciliar la vida familiar i laboral, i no hem de ser ingenus, al final intenta conciliar-la per una via impròpia o inadequada.
Clar.
És a dir, no seria estrany, i no fa falta ser massa llest, que un treballador s'agafés una baixa falsa perquè el que està malalt és el seu fill. Vale? Llavors, què passa? Que per no poder conciliar vida familiar i laboral, ens trobem que el treballador carrega sobre tota la societat una baixa que en realitat potser no existeix, que va al metge i li diu em fa mal el cap, em fa mal l'estómac, i són dos dies de descans, carrega potser sobre tota la societat una baixa perquè el que no pot fer és tenir una mica de temps per tenir cura del seu fill. Dos, tenim una millora en la qualitat de vida de l'empleat. I això fa que tot i que moltes empreses ho negaran, però un empleat content no és un empleat més productiu.
Oi.
Això segur. I després el tema de la igualtat. Tenim un avantatge en què es redueixen tota la discriminació d'igualtats. No hem de ser inconscients, per molta legislació que hi hagi, per molt de normativa que es publiqui, la societat també ha de canviar. Avui per avui tothom, quan pensa en cura de fills, pensa en les dones.
Clar.
I això és una de les mesures, quan tu pots accedir, i jo sóc pare i t'ho dic per experiència pròpia, quan tu pots accedir a mesures de conciliació de vida familiar i laboral, també vols fer-ho, vols fer aquestes funcions. Però de tota la vida, històricament, i jo recordo el meu cas, la meva mare era la que sacrificava potser la seva feina per quedar-se amb mi o amb el meu germà i no el meu pare. Això és històricament així. I és una de les coses que té un avantatge per l'empresa, i productivament i econòmicament parlant.
Cal destacar això, no? Que l'empresa, doncs, pot beneficiar justament d'aquesta conciliació. Com a treballador o treballadora, quines són les eines de les quals disposem per poder conciliar la nostra vida personal i familiar, que moltes vegades existeixen i no ho sabem?
Exactament. En moltes ocasions els treballadors no saben...
No són conscients,
no,
eh?
No saben què tipus de drets tenen. En aquest aspecte, pues, l'Estatut dels Treballadors regula diferents tipus de drets a los que els treballadors poden sol·licitar-los, con la finalitat de conciliar la vida laboral y familiar. Quizás el más conocido por todos nosotros, bueno, por todos los trabajadores, es la reducción de jornada o la excedencia voluntaria por el cuidado de un menor de 12 años. Por poner un ejemplo, ¿no? El caso típico sería, pues, una persona, un trabajador, que realiza su jornada de forma partida, es decir, por ejemplo, de 9 a 2 y posteriormente de 4 a 7 de la tarde, y que recientemente, pues, ha sido papá o mamá. Ante este tipo de jornadas, pues ya es muy complicado poder compaginar la vida laboral y familiar. Pero si además esta persona, que es trabajadora, pues no dispone de unos abuelos, unos tíos, unos hermanos que puedan ayudarle con el cuidado de sus hijos, pues aún más, ¿no?, dificulta esta situación. Entonces, ante ello, pues es muy común que alguno de la pareja, pues, se plantee bien solicitar o bien la reducción o bien una excedencia voluntaria, pero tenemos que tener en cuenta que para poder ejercer estos derechos es necesario que concurran una serie de requisitos que se encuentran regulados o bien en el convenio colectivo que tenga ese trabajador y que les haga aplicación, o bien en el Estatuto de los Trabajadores.
Uh-huh. No, y salimos a la primera trucada. Ens posem els cascos, que ens truca la Maria, de Sant Vicenç dels Horts. Maria, bon dia.
Hola, buenos días.
Que tenia una consulta, Maria, a Felsi, a Digestum Legal, digui'm.
Sí, és en relació a la reducció de jornada. Y es que mi marido y yo tenemos dos niños pequeños y, bueno, los horarios son complicados y nos estábamos planteando hacer una reducción cada uno de una hora, él por la tarde y yo por la mañana. Y no sé si sería posible, trabajamos en dos empresas diferentes, pero no sé si sería posible poder pedirle a los dos.
Hola, muy buenas, muy buenos días. Pues la verdad es que sí, o sea, no hay ningún problema, ahora todo esto ya está más que superado, en que los dos miembros de una pareja concilien su vida laboral y familiar con esta medida, que es la reducción de jornada por cuidado de hijo pequeño, y puedan tener una reducción de jornada en los horarios que a ustedes les sean compatibles. En este momento, esa petición, incluso aunque estuvieran los dos en la misma empresa, sería totalmente viable.
Ah, vale, es que teníamos esa duda, no sabíamos si...
Sí, es una duda que se extiende, ¿no? Aquello de si mi mujer lo pide, puedo pedirlo yo, porque sí que existen prestaciones relacionadas con la maternidad que tienen esta condición de única o exclusiva, o lo pide uno o lo pide el otro, pero en este caso no. En este caso, la conciliación de la vida familiar y laboral la pueden pedir los dos sin ningún problema y podrán solicitarlas así como mejor les convenga, con los requisitos que luego les explicaré.
Muchas gracias.
Sí, María, ¿algún dubte més que tingui, María?
No, era esto, más que nada.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Muchas gracias.
Gràcies per la seva trucada. Vinga, ja sabeu que ens podeu continuar trucant en directe. Aprofiteu-vos que tenim a Digestum Legal aquí tirant pel dret, parlant avui de la conciliació de la vida laboral i familiar. 93-409-2771, 93-409-2772. Ens havíem quedat amb els requisits que hem de complir per poder acollir-nos, no?, aquesta reducció de jornada.
Exacte.
Que vindria una mica també en el que ens preguntava la Maria,
sí,
que li anirà bé.
De fet, li anirà bé la trucada. A veure, per la reducció de jornada, que és la més típica, la situació, la petició més comuna, hi ha una sèrie de requisits. El primer és que has de tenir un nen o una nena menor de 12 anys, perquè la limitació d'aquesta reducció de jornada per cura de fill menor o filla menor és fins a que ella o ell compleix els 12 anys. Aquí s'acaba. I el segon requisit és que la reducció ha de ser com a mínim d'un 12,5%, és a dir, d'una hora sobre 8, o com a màxim d'un 50% de mitja jornada. No es pot fer una reducció del 90% de jornada, per exemple. Llavors, respectant tots aquests dos requisits, que són exigibles, pots demanar-te la reducció. I poso un exemple molt fàcil. En el meu cas, jo tinc dos nens, un de 4 i un de 1. Llavors, fins a que la meva filla petita compleixi els 12 anys, a dia d'avui, llevat que la legislació canviï, jo podria sol·licitar a la meva empresa una reducció de jornada d'un 12,5% o d'un 50%, i des d'aquí, entre un i l'altre, el que jo vulgui, dient, a més, quines hores vull reduir-me de la meva jornada. Si prefereixo que sigui mitja hora pel matí per poder-la portar a l'escola, per exemple, i mitja hora o una hora per la tarda per poder anar-la a buscar, o coses d'aquest estil, per poder adaptar la meva jornada laboral a les meves necessitats. Evidentment, una reducció de jornada comporta una reducció salarial proporcional. Hi ha convenis que això ho milloren. Hi ha empreses que en això també han treballat. El treball de les empreses sobre aquestes coses està sent, en alguns casos, exemplar, i fan que si la reducció és de, jo que sé, d'un 25%, la reducció salarial només sigui d'un 20%. Uh-huh. Mesures d'aquestes existeixen i s'estan implantant i estan començant a existir perquè les empreses tenen aquesta funció social i comencen a haver una mena de conciliació o de conscienciació, potser millor, del món empresarial sobre aquests problemes. Això és molt típic.
Però podria una empresa negar-se a una reducció de jornada o bé a la concreció horària, no? Ara ens estaves comentant, no? Daniel, que ens estaves dient, no? És que el treballador pot dir jo vull reduir aquesta mitja hora de l'inici o bé vull reduir la mitja hora del final. L'empresa tot això es pot negar?
A ver, dicho así, ¿no? Pues sí, a ver, negar se puede negar la empresa.
Se puede negar sí. La empresa.
Ahora bien, debe justificarlo y motivar esa decisión de forma pues, muy exhaustiva, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que pues una persona que trabaja pues, en una cafetería y esta cafetería está al lado de un colegio.
Sí.
Y que tiene pues una jornada de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, si vemos este tipo de negocios, de servicios, pues la hora más punta, ¿no? Donde hay más afluencia de clientes, será justo en el momento que los niños entran en el colegio, en el momento de la entrada y la salida al colegio. Y si esta persona, imaginemos que solicita la reducción y que la solicita, pues mira, en vez de iniciar mi actividad a las 8:30 de la mañana, la quiero iniciar a las 10 porque tengo pues que llevar a mi niño al colegio y volver al trabajo. Entonces aquí la empresa, ¿ante qué situación se encuentra? ¿No? Es decir, que ¿qué hace? ¿Admite esa petición? ¿No la admite? ¿Contrata a una persona para sustituir durante estas horas de ausencia de la trabajadora? Pues bien, en primer lugar tenemos que decir que se tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, la trabajadora tendrá que avisar a la empresa con 15 días de antelación para que la empresa pueda estudiar y analizar el caso en concreto y también poderse organizar, porque claro, tiene pues, unas necesidades y debe de organizarse. Entonces, normalmente los trabajadores tienden a pensar, bueno, pues mi empresa es muy grande y
ya lo solucionará, ¿no?
Exacto, no hay ningún tipo de problema, somos muchos trabajadores, pero no siempre es así. Es decir, también hay empresas más pequeñitas o situaciones organizativas, ¿no? Que
anda facilita una mica, ¿no, Marta?
Exactamente. Uh-huh. De entrada, una empresa, es decir, para justificar esa negación a la petición de la trabajadora, pues deberá pues justificar de una forma muy razonada y pues de ver si entra en conflicto el derecho de la trabajadora con un derecho de organización de la empresa. Pero siempre tiene que motivarlo, es decir, no vale una respuesta de no te admito esta reducción de jornada porque no, y simplemente no. Es decir, y en el despacho, ¿no? Y mi compañero pues ha llevado un caso muy semejante, que si quiere explicarlo él...
Bueno, era una situación muy parecida a la que estaba explicando, de hecho lo hablábamos el otro día, porque era lo que pasa que era una cadena de panaderías, en este caso era una empresa más grande.
Vale.
Entonces dijo no porque no, pero y al final después de un juicio, después de un procedimiento judicial que existe para que el trabajador pueda imponer a la empresa esa solicitud, el horario se impuso. Y la trabajadora consiguió imponer el horario que quería, necesitaba, pues por razones familiares, no trabajar los sábados, y en este caso el horario se impuso. ¿Cuál fue el problema? Que la empresa era muy grande, para la empresa, ¿eh? Primero que dijo no porque no, y esto en derecho nunca funciona. O sea, cuando como empresario te quieres negar, lo primero que tienes que hacer es hacer un escrito al trabajador muy motivado, muy bien explicado de por qué te niegas. Luego tendrás razón en derecho o no, pero si tú dices no, cualquier razón que puedas tener jurídica te desaparece. Porque la mera negación simple no es válida. El segundo motivo es porque al ser tan grande podía haber movido a los trabajadores, le puede decir a una trabajadora. De hecho, recuerdo un caso muy, 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 muy típico que existe, además fue muy, muy curioso porque era un ayuntamiento. Todo el mundo piensa que los ayuntamientos tienen gente por defecto, ¿no? Allí hay personal de sobra.
Que sobran, ¿no? Los trabajadores.
Allí hay trabajadores siempre de más, ¿no?
Sí.
Entonces, en este caso era un departamento muy concreto, creo que recordar que era tributos, un departamento de este tipo, y todos los trabajadores se habían ido pidiendo progresivamente la reducción de jornada por vida mejor para no trabajar por la tarde.
Sí.
Entrar media hora más tarde, entre las 9:30 y no las 9, y no trabajar la única tarde a la semana.
Vale.
Cuando lo solicita el último, el último en ser padre, en este caso era un padre, lo solicita el último, la empresa se encuentra en que no puede, el ayuntamiento no puede dejar a los ciudadanos sin servicio
por la tarde.
No pot
cobrir, no, les vacants que ja estan...
No podia contratar a nadie más por obligaciones legales. Y tiene las tardes libres. ¿Qué hizo el ayuntamiento? ¿Negarse? No. Porque no puedes decirle al último padre, pierdas por ser el que más tarde has llegado a la paternidad. No tienen mejor derecho a los más antiguos. Sino lo que hizo fue manifestar a los trabajadores, una tarde cada semana vais a trabajar uno de vosotros, lo vais a hacer rotativo. Podéis hacerlo a vuestro libre albedrío, puedo imponéroslo yo, pero por mero sorteo. Pero al final, la solución, y el juez la avaló, fue que cada tarde, a la semana, cada semana, trabajara rotativamente uno, por lo que trabajabas una tarde de cada tres, en este caso. Eso es una solución que las empresas pueden acceder, que los empresarios pueden contemplar, a la hora de encontrarse con estas situaciones que, evidentemente, por más derecho que exista a los trabajadores, y no lo negamos, para el empresario, y aquí en Cataluña las empresas son más bien pequeñas, es un lío bastante macanudo.
Clar, i si hi ha discrepàncies entre les dues parts, això se'n va a la jurisdicció social, no?, i allà resoldrà.
És el que deia abans. Hi ha un jutge que li plantejaràs, jo he demanat a l'empresa aquest horari, perquè tinc el nen, documentaràs tota la documentació, doncs el llibre de família i tota la documentació que s'escau, i a l'empresa, i la carta que t'ha donat l'empresa. El jutge, el primer que valorarà és què diu la carta. Si la carta diu no, oigan, no se lo acepto, que és el que passa moltes vegades, l'empresa no està en condicions d'acceptar-se-lo, i ho diu així, perdrà. L'empresa perdrà el judici segur.
En un programa anterior, pot ser que vau comentar que havia entrat en vigor una norma que millorava aquesta situació?
Exacto, sí. El pasado 8 de marzo sí que entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2019, en el que se mejoraba pues la conciliación de la vida familiar y laboral. Entonces, para aquellos supuestos en los que la persona solicitaba la reducción o la concreción de su puesto de trabajo, ¿no?, del horario, pues se regía por esa nueva normativa. Anteriormente, pues era una adaptación de la jornada, era necesario y se requería pues la reducción de jornada para poder concretarlo. Pero actualmente este nuevo precepto del Estatuto de los Trabajadores ha modificado y ahora además incorpora lo que se llama la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación de ese trabajo.
Val, a veure, això que sona tan altisonant, què vol dir? Ens ajudeu des de Digestum Legal, què vol dir això?
Lo que quiere decir, pues lo que te estaba comentando, ¿no?, la posibilidad de concretar mi jornada sin necesidad de yo pedir una reducción de jornada. Es decir, antes yo necesitaba pedir una reducción, si trabajaba 8 horas, pues de pedir trabajar pues 6 horas y indicar dentro de mi jornada, que era de 9 a 5 o de 9 a 6, pues los horarios como los quería realizar, pero dentro de ese horario diario, ¿no? Y actualmente ya no. Actualmente puedo establecer otro tipo de concreción horaria y además incluso puedo solicitar para poder conciliar mi vida laboral y familiar, trabajar desde casa, es decir, el trabajo a domicilio, que hasta ahora pues no se había incluido en ningún precepto del Estatuto de los Trabajadores. Ahora, pues bueno, pues nos encontramos ante esta situación de que los trabajadores tenemos otro derecho más que podemos ejercer.
Jo m'ho apunto tot, eh?
Oi tant.
Però això, clar, per algú que ens estigui escoltant pot pensar, això és una bogeria, no?, que el treballador pot imposar a l'empresari el seu criteri, Daniel.
Sí, a veure, s'ha de tenir una mica de sentit comú. Jo no m'imagino que tu puguis fer el teu programa des de casa.
Bueno.
Vale, potser sí, eh? Potser tècnicament és possible, però no sé, hi ha feines que no es poden fer a domicili. No,
tal qual, no
té cap sentit. S'ha de posar una mica de sentit comú.
Sí.
El que sí que és veritat és que si tu ho demanes a l'empresa, l'empresa ha de plantejar-ho, però tu has de demanar-ho en sentit comú, una persona que és dependent no pot treballar des de casa perquè no ven a casa seva, ven a la botiga a la que està. I llavors, si per exemple tu demanessis una concreció de jornada, tu que fas un programa pels matins, demanessis de treballar per la tarda, hauries d'assumir que deixaràs de presentar el programa dels matins.
Clar.
Ah, és així de clar. O sigui, potser passaràs a presentar el programa a la tarda, no ho sé, però de moment el primer que has d'assumir és que no pots tenir-ho tot. Això és un ventall de possibilitats, però no pots tenir-les tot. Si tu vols treballar de 12 a 6, doncs potser presentaràs el programa de les 12, però no el de les 9, perquè no estàs en el teu horari. I no canviarà, no pots obligar l'empresa a canviar el programa de les 9 a les 12, perquè potser està allà per un sentit, no sé, productiu o empresarial. Hi ha les persones que tenen... L'exemple molt clar és les persones que tenen el torn americà, aquell d'una setmana de nit, una setmana de matí i una setmana de tarda. Aquesta gent el que pot demanar és... Tinc un nen petit, casos molt típics. Pues m'he separat, m'he divorciat i per la cura del nen no puc tenir aquest torn si vull tenir la custòdia. Perquè el jutge em diu, escolti, vostè fa una setmana de torn, cada setmana fa un torn diferent. No pot tenir una custòdia d'un nen amb aquest horari. Llavors sí que li pots demanar a l'empresa, escolti, jo vull fer només el torn de matí, jo només vull fer el torn de nit per poder estar amb el meu fill. Llavors això sí que és més normal, i això sí que és potser imposable per l'empresa. L'empresa ha d'accedir-ho, i més encara si és una empresa gran que pot fer de més i de menys, no?, amb el seu personal. Però clar, s'ha de tenir una mica de sentit comú. Jo no puc demanar a l'empresa fer judicis per la tarda, perquè no hi ha judicis per la tarda. Això molt bé.
Avui estem repassant el Tirant pel dret, ja sabeu, aquesta secció que arriba dilluns i divendres a l'antena de Ràdio Estel, el programa Primera Hora. Estem parlant amb els advocats de Digestum Legal, Marta Cusco i Daniel del Río, de la conciliació de la vida laboral i familiar. Ens queden 5 minuts per repassar res, dos o tres serrells. Clar, hi haurà molta gent que ens estigui escoltant ara mateix i digui, va, i si tinc fills majors de 12 anys, o bé no tenen fills directament, que em puc acollir a tot això que ara m'esteu explicant, Marta.
Lo que decimos es un precepto que regula el estatuto de los trabajadores muy nuevo. De la simple lectura del mismo podemos entender que se puede acoger todas las personas, tanto que tengan hijos menores como mayores de 12 años, pero si bien es cierto, y mi compañero si está, creo que está de acuerdo conmigo, que esa redacción no llega a ser muy muy clara, ¿no?
Está al límite, ¿no?
Sí, está al límite. Entonces, por ejemplo, entendemos que si pides, a nuestro criterio entendemos que sí que es posible y que la persona que pida pues una esta adaptación, ¿no? Que tiene un niño menor de 12 años, sí que se le admitirá siempre y cuando exista esa causa justificada y la organización de la empresa se lo permita. Uh-huh. Y incluso también aquellos que tengan hijos mayores de 12 años.
¿Quins són els requisits, ja per acabar, d'una excedència voluntària?
A veure, l'excedència voluntària per cura de nens petits, perquè l'excedència voluntària normal no té cap protecció. Aquesta excedència per cura de nens petits és molt senzilla. Tu has de tenir un nen o una nena menor de 12 anys que convisqui amb tu. Mm-hmm. I això penso en parelles que estan divorciades o separades. Clar, ha de conviure amb tu.
Ha de conviure, és un requisit, eh?
Sí, sí,
que
sí.
Ha de conviure amb tu.
Has de tenir la seva potestat, la seva custòdia. Mm-hmm. Si no, no tens aquesta necessitat.
Val.
Perquè és un dret per necessitat. Has de tenir una antiguitat mínima a l'empresa d'un any. Això mm-hmm. Sí, no ho pots fer, això. Entro el primer dia i ho demano. No pots demanar-la per menys de 4 mesos ni per més de 5 anys.
Mm-hmm.
O sigui, tens aquest ventall de temps per demanar-la, pots demanar-la per 2 anys, per 3 anys, i només pot ser exercitat una vegada pel treballador, 4 anys i una altra vegada. No pots anar demanant una excedència darrere una altra de forma continuada. Ha d'haver un impàs de 4 anys, diguem-ne, de prestar serveis, perquè l'empresa et té contractat, ha de contractar un substitut per tu, però clar, t'he contractat i no vens. Llavors, això és així. I quan aquests són els requisits més bàsics per l'excedència. I després, també hi ha aquests mateixos requisits els tenim per persones grans. Mm. Les persones que tenen persones grans amb discapacitats, que no poden valdre per si mateixa, que tenen el certificat de discapacitat, o un certificat mèdic que diu que no es pot valdre per si mateixa.
Sí.
Per si mateixa, també tenen aquesta mateixa situació, tenen aquest mateix dret. Sempre pensem en nens petits, però ara cada vegada més tenim una societat més envellida i cada vegada més les pares, les mares grans, també hem de tenir una cura d'ells. El requisit que tenen aquestes persones grans és que no puguen, que tinguin medicament, no es puguen valdre per si mateixos i que, a més, no prestin cap servei retribuït, no tinguin un treball. Ja sigui en una feina especial per persones, també. O sigui, no poden tenir cap retribució. Uh-huh. És un requisit. Han de ser unes persones excessivament dependents, per dir-ho així. La llei només protegeix aquest sector. Persones que poden treballar, encara que siguin centres especials, es suposa, o el legislador suposa, que és molt de suposar, que poden valdre per si mateixes i llavors no tenen aquest accés.
Uh-huh. També hem de dir que aquestes es troben en protecció, a veure si no m'equivoco, per edat, per accident, malaltia o aquesta discapacitat, no?, que comentàveu, també
sí.
Estan protegides.
Sí, 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 aquesta protecció vingui, ja sigui per malaltia, per un accident o per la mera envelliment de la persona que acaba convertint-se en dependent.
Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un divendres més a la secció Tirant pel dret del programa Primera Hora de Ràdio Estel. Avui hem comptat amb els savis consells dels advocats de Digestum Legal. Marta Cusco, bon dia.
Bon dia.
Bon dia i gràcies. Daniel del Río,
bon dia,
gràcies. Parlat de la conciliació de la vida laboral i familiar. Si en voleu saber més, per més informació, ràpidament podeu fer una ullada a www.digestum.es o bé trucant al 93 265 78 44. El torno a repetir, 93 265 78 44. Que vagi molt bé, fins dilluns. Vinga, nosaltres, a l'antena de Ràdio Estel, us deixem amb la millor companyia, amb l'equip de la Fórmula Lesant, que comença en punt a 9:15. Que vagi molt bé.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.